de ser la cosa. Espera, deixa'm anar a la redacció.
Ni coses que caduquin, ni coses... Sí. Nada.
Deixa'm anar a la redacció, amb el, connectar amb l'Albert Sant Andrés, que ell Albert em penso que s'hi ha anat a fer una mica de corresponsal aquest matí, a no sé quin supermercat s'ha apropat, per fer això del gran recapte. Albert, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal? On
t'estaves, Albert? On has anat aquest matí?
Doncs avui he anat a fer una connexió en directe precisament al Bonària.
Al Bonària.
Aquí al costat, sí, sí.
Val. Això es feia avui, el gran recapte, era el Bonària. Era el... És que no tinc clar exactament els llocs. Tu saps, això? Quins llocs es podia fer aquest...
Sí. Es pot fer... De fet, es pot fer, m'han explicat que es pot fer a tot arreu perquè han posat uns cartells per si vols... a fer-ho, a portar diners en comptes d'allò,
sí.
Però on més s'està recollint els establiments que s'han adherit a aquesta campanya és a l'Aldi, a Casa Matller, Bonària i Condis. Són els oficials, diguem-ne, però també, per exemple, aquí al mercat teníem el supermercat d'aquí...
El Consum,
sí.
Que no et sortia el nom. I vas cada dia a comprar el dinar, aquestes amanides embotides que et compres i no et sortia el nom, tio.
No, el de les amanides no sóc jo.
Ah, ets l'altre.
Jo sóc les empanades aquelles.
Sí, sí.
Boníssimes, aquelles.
Parlant
d'empanades,
sí, que, espera, baixa un moment, Carlo, però què? Però no has dinat avui, que estàs menjant mentre fas l'àdio?
Sí, que no en tenc pie, perquè dinaré tard i he esmorzat d'hora.
És que vaig dinar allà...
I tinc aquí unes tortetes de fiarro. Que són asiàtiques, per això.
Sí,
són asiàtiques i tenen aquí alguites.
Ah, molt bé, perfecte.
Tenen molt bo i molt cruixent, mira.
Molt bé, això se't diu ASMR, no? Em penso que quan fa sorolls d'aquests... no caldria. I com anava, Albert? Quin era l'ambient, per això? Perdona, que
doncs,
hi havia gent participant o què?
Anava bé. Jo els he preguntat, m'han dit que, anava a bon ritme. Avui és divendres, és el primer dia, és avui i tot el dia de demà. I diumenge ja faran tot el que és l'emmagatzematge de tot el que recullin. I, hi havia bon ritme. Jo he estat allà uns 20 minuts allà a la porta i ja tenien mig palet ple d'aquells de productes, tenien un parell, i els tenien a meitat gairebé. O sigui que... Molt bé, molt bé.
Has parlat amb algú, em sembla, no?, quan t'hi has adreçat.
Sí, hem parlat amb els voluntaris i voluntàries que estaven allà. He parlat també amb un dels responsables, un voluntari, el Ramon Falcó. Que,
sempre hi és, el Ramon, sempre hi és.
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí. Això és una tasca que és molt de lluar, no? Perquè són gent... Em deia la dona que hi havia allà que són tots jubilats els que estan a Càritas ajudant, fent aquesta tasca, una tasca que és superimportant al final, i són tots jubilats, però que tenen molt recolzament de gent jove.
Molt bé, doncs amb qui has parlat, per cert? Digue'ns el...
Amb el Ramon Falcó.
L'escoltem, doncs.
Dissortadament, com que la subvenció que tenim de l'Ajuntament se'ns dona molt tard, se'ns facilita molt tard al llarg de l'any, quasi gairebé a finals d'any, hem de fer mans i mànigues perquè durant l'any ens arribi els aliments que anem tenint. Com?
Posa'ns una mica de llum sobre aquest tall, que penso que no era el que tocava, no, Albert?
No, però també...
Escolta'm, qui té boca s'equivoca, ja està. Hi ha hagut una manca de comunicació aquí, ja està. Què ens deia aquí el Ramon?
També
que
ho podem explicar, sí. No? Ells reben subvencions també de les ajuntaments, a les entitats oficials, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Però, clar, ell ha explicat que la reben molt tard. I llavors la reben a finals d'any, però ells ja han de fer abans, han de tenir... un rebost, per dir-ho d'alguna manera, de productes per entregar abans del Nadal, no? Llavors, aquest any també l'han avançat. Normalment era cap a finals de novembre, principis de desembre, perquè la logística és bastant millor. A més, com són productes, sempre es demanen productes...
Que no caduquin,
que
no?
Que no caduquin. Caduquen tots, sí, però que
tinguin llarga...
Amb una data més llarga, no? A llegums, sí. I coses d'aquestes, i conserves, i... I una mica aquest estil de producte, no? Això no els suposa cap problema, és avançar-ho en el temps, i sí que els ajuda a poder-ho distribuir millor. O amb més calma.
Molt bé, doncs avui, durant tot el dia d'avui, 7 de novembre, demà 8 de novembre, aquesta campanya, el Gran Recapte, que aquest any s'ha avançat, crec, em sembla que s'ha avançat, perquè
sí,
normalment
era
més tard, per no enganxar-ho amb les festes, etc. Per no entrar en aquesta voràgine de despesa que tenim tots quan s'apropa el Nadal, per tant, una bona decisió, trobo. Aneu allà, col·laboreu, i si no també d'altres comerços, el que podeu fer és col·laborar econòmicament. Això. Albert, gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. I passem a la cultura, que tenim aquí a la... Que guapa aquesta sintonia, no?
Doncs posa sintonia Ana Parera 2020. És a dir, que portem uns anys amb aquesta sintonia.
Però no em sona.
No? L'hauríem posat. 2020 potser vam fer i va començar la pandèmia. I ja no vam tornar
potser
a posar.
Sí.
No
sé. Però aquesta és la que em poseu els altres dies?
No,
diria que no.
No. Això...
La setmana que ve us poso una altra, llavors.
No, aquesta ja està bé.
Ja serà. Sí. Vinga, va, doncs, què tenim? Què tenim? Un plat fort, plat destacat, no?
Sí, mireu, el que us vinc a parlar és d'un concert que hi haurà demà a l'Auditori, que es diu De les Sardanes al Teatre, amb la Cobla Salvatana. Aquest concert, doncs, s'ha programat coincidint amb la vigília de la Diada Sardanista, de l'agrupació sardanista Amics de Castellà, de la SAC, val? I bé, doncs, amb la col·laboració de l'Ajuntament i de la SAC, és possible portar aquest concert de la Cobla Salvatana a l'Auditori, que bé, una orquestra, doncs, amb 17 professionals a l'escenari, per tant, això farà goig, no?, podríem dir. Serà, com deia, demà dissabte a les 8 del vespre. L'entrada és gratuïta, es pot reservar des de la web de l'Auditori, per tant, si algú doncs, ja diu, mira, jo segur que vull anar a aquest concert, doncs la pot reservar directament des de la pàgina web de l'Auditori, i si no, doncs acostar-se una mica abans que comenci el concert a l'Auditori, que segur que alguna entrada o altra quedarà. I bé, doncs mira, serà un concert que diuen que ens faran viatjar, no?, per Mèxic, per Itàlia, per Broadway. Escoltarem fragments del Fantasma de l'Òpera, de Cats, i un popurri del musical Aladdin, també un homenatge al grup Mocedades, i finalment doncs, tornaran cap aquí a casa nostra amb un recull doncs, de música, podríem dir, més entranyable, com sardanes cantades, habaneres... Bé, en resum, un concert, diuen, emocionant i pensat per arribar al cor de tothom.
Mocedades,
Eres tu... M'encanta.
Sí, sí.
Ho té tot, aquest concert.
Ho té tot.
Sí, certament.
Meravella.
Sí, sí.
Meravella.
Una miqueta de tot. I bé, doncs són d'aquelles oportunitats per veure un concert diferent, no? Perquè, a més, el títol ja ho diu, De les Sardanes al Teatre, si més no, doncs, curiós, no?
Tot plegat dins d'aquest cap de setmana sardanístic, que és la cloenda del 50è aniversari de la...
De la SAC.
De la SAC.
De l'agrupació sardanista Amics de Castellà.
M'encanta l'acrònim, perquè significa, vinga, som-hi, sí. Anem a SAC, no?
A SAC, sí, sí, totalment.
Després ho veus i dius, bueno, no van tant a SAC, però van.
Però van, sí.
Sí, van a SAC, van a topem la sardana.
Ah, sí, sí. Vale. Sí. Doncs, Anna, gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres. Ens veiem aviat.
Molt bé.
Que vagi bé. Adéu.
I nosaltres... Espera, em puges la música ja. Que m'ho vols fer fora, ràpid, tio, eh?
Que tinc gana, ja. Amb les tortites d'arroz no tinc suficient.
Petita pausa i tornem parlant d'economia, de l'OPA del Banc de Sabadell.
Opa.
Sí, sí, opa. De 12 a 2 quarts de 2, La Redacció, el magazín de Ràdio Castellà.
Cada divendres, a Castellà tens una cita amb la teva informació, la més propera.
Informació.
Per saber-ho tot sobre societat, economia, educació, política, medi ambient, successos, mobilitat, esport, cultura, humor, opinió, entrevistes, agenda. L'actual, el setmanari informatiu de Castellà del Vallès.
¿No tienes tiempo de ir al dentista? ¿O quizás te da pereza? Deja de poner excusas y aprovecha los Dental Days de Dental Company. Solo en noviembre tienes un 20% en todos los tratamientos y una limpieza gratis. Pide tu cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Dental Company, porque sonreír es salud.
Durante por luz.
Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
A 43 minuts d'aquest 7 de novembre, al final, el llop no es va menjar l'ovella. Em permeto començar amb aquesta metàfora que, deixa'm dir-t'ho, Marc, l'equip de màrqueting del Banc de Sabadell és extraordinari. Per què em deixes aquí el DNI?
Senzillament perquè així pugui saber...
Que és ell, que no ha vingut, no, que no ha vingut altra persona dient que és el Marc Monràs, sinó que ell és el Marc Monràs. Per això...
No m'havia passat mai...
No sóc un fals testimoni.
No ets
exacte,
un fals testimoni.
És ell, la veritat.
Que bo,
ho corrobora.
Et deia això, que m'ha encantat la campanya que ha fet el Banc de Sabadell al voltant de tot el tema de l'OPA al llarg d'aquests anys. Excepcional. A nivell de màrqueting, eh?
Sí,
dic,
sí.
Amb allò del Sant Jordi, el llop i l'ovella...
Sí, sí.
Brutal. Vull dir, no sé si tens contacte amb algú de màrqueting del banc o si
bueno,
saps qui
tinc,
són.
Esclar, el contacte... Penseu que tinc un nebot. Nebot, el meu germà
sí.
Es havia casat amb la Conxa Oliu.
Ah.
Van divorciar, però...
Sí.
Però estava casat i jo tinc nebots que es diuen Monràs Oliu. Per tant, la relació, després d'haver treballat 40 anys al banc, i el meu pare poc, 57, la relació era molt estreta. Ara, amb els fills, també m'hi faig perfectament, perquè hi ha coses que els hi agrada i que ens trobem. Bé.
Ara, anem a posar una mica de context. El Marc Monràs és història viva del banc, del qual va ser directiu. T'hi vas estar 40 anys treballant pel banc?
Sí, 40 anys. Vaig ser director general adjunt i secretari general tècnic. I president d'un banc del grup.
I el teu pare va ser el que el va posar en marxa de... Explica'ns-ho, això.
Sí. El pare, el Banc de Sabadell, neix el 1881 i el 1921 entra en una crisi profunda perquè el Consell fa un ús dolent dels actius del banc. Sí, no diré noms, però és igual, els de ser... Llavors va passar que el meu pare, quan va arribar el 1921, va fer que es guarda l'original en el banc i la còpia, em sembla que està en el llibre del pare, va denunciar les males arts del Consell perquè ell estava a comptabilitat ajudant el comptable. I ell veia com anava i veia que hi havia sortides que no tocaven. Ell va agafar, i tot i que era molt jove, va fer una carta denunciant les males arts del banc. I va dir, i la carta acaba dient, el banc canvia d'actituds i de manera de fer, o jo plegaré del banc, car jo no vull ser membre d'una entitat parasitària.
Parasitària, va dir,
Sí. I així és com el meu pare...
Va sortir efecte, llavors.
El Ferran Casablanques... conegut, el Ferran Casablanques va ser el que va dir aquest noi és molt intel·ligent. I a les tardes va a escola i es treu bones notes, és molt intel·ligent. Aquest noi, a partir d'ara, el posarem al Consell d'Administració sense vot, però amb veu. Perquè de tot el que decidim, demanarem la seva opinió.
Quin salt, no?
Sí, i llavors el 29, que ja va estar... El 29, bueno, el 21 tenia, era molt jove, però el 29 del 1905, 24 anys, ja va ser el que va portar el banc sempre.
El 29 va ser quan va...
El 29 va ser quan ell ja es posa davant del banc, Sí,
el pare... I això, això, ara potser me'n vaig molt de context, però amb el, no va ser el crac del 29 al 29 d'aquest segle passat? Per tant, no sí. va afectar d'alguna manera a l'economia europea també i, per tant, als bancs?
Sí, que va afectar. Va afectar, però n'eren conscients. Uh-huh. Esclar, va afectar això, però va afectar molt més encara la Guerra Civil. Uh-huh. Perquè a l'època dels anys 20, si eres conscient de les coses, encara les podies treballar una mica. Uh-huh. El meu pare tenia molt amor pel Francesc Macià i molt poc pel Companys.
Ah.
Ell deia, el Francesc Macià, aquest sí que sap on va. Uh-huh. El Companys no us aneu de fiar. I, bueno, la qüestió és que el pare va aixecar el banc, va denunciar les males arts i li van fer costat. Llavors, amb la crisi i tot això, el meu pare va anar poble per poble, a refer el banc. Quan hi va haver la Guerra Civil, va ser el que en diem un sant tornem-hi.
Uh-huh.
Perquè la Guerra Civil, què va passar? Molt ràpid, ho diré, que la moneda i els bitllets d'aquella època van perdre valor amb el franco.
Es va devaluar tot, no?
Es va devaluar tot i perdien valor i van començar a editar la nova moneda, els nous bitllets. Llavors va haver d'anar a Santa Perpètua de la Moguda, Castellà del Vallès, a tot arreu, a recollir, anaven a una plaça i recollien els diners que ja no servien, que no eren bons, que no eren legals, i ja els canviaven per la moneda i allò s'ho emportaven i ho enviaven a Madrid perquè constés que aquells eren equivalents als altres. I així es va poder arreglar que la gent no quedés totalment desdinerada i perjudicada. Esclar, això no vol dir que el banc va passar mil i una, perquè, esclar, hosti, quina pallissa, perdoneu.
No, és interessant, no, digues, Marc.
L'any 36... Què li passa al meu pare, a Francesc Monràs Ostrell? Que al carrer on hi havia el banc de Sabadell, que ara hi ha el gremi de fabricants de Sabadell, al carrer Sant Quirze, allà, un dia, ell va cada dia a treballar, perquè ha de treballar cada dia, i és constant, i perseverant, i un dia la fa i el pum, estan a la porta... I diuen, sabem qui ets, tu ets el director d'un banc, per tant, tu com a banquer t'agafem i et portem a la presó.
Els anarquistes, eh? La FAI
i el PUM.
PUM.
Sí, el POUM.
POUM, ah, val, digues.
El POUM, sí, i la FAI. I el van agafar i se'l van emportar a la presó de la Model. I allà li van fer un judici. Quin text està a Salamanca, que el vaig anar a buscar i no me'l van voler donar, una còpia.
Ni una còpia et van voler donar.
No me'l van voler donar. Però el judici sí que hi ha, el veredicte, el condemnen a mort per ser banquer.
Per ser banquer?
Sí. I el porten a la Model. Llavors la meva mare va quedar sola. La va ajudar una persona que va ser molt vinculada al Banc de Sabadell, en Llongui Sala. Llongui Sala. La gent ja sabrà...
Sí, la gent, jo no, eh? Però que la gent
el Llongui Sala la va ajudar i ell li anava a portar una mica de menjar a la Model pensant, quan la fusellin, com a mínim, que hagi sigut feliç. Estaven en una cel·la amb 7 o 8, amb rates i tot el que tu vulguis, però hi va haver un bon dia que la van obrir a la presó. I va dir, com és que van obrir la presó? Vigilem que no ens esperin a fora i ens matin. I van sortir mica en mica, i va ser perquè el Franco arribava per la Diagonal.
Ah, val.
I quan el Franco va arribar per la Diagonal, els d'Esquerra Republicana, de la FAI o PUM, van obrir les cel·les i van marxar. Llavors els presoners van agafar i van sortir caminant i van anar cap al Coll de Montcada, caminant, per anar a Sabadell, on va trobar la meva mare, van plorar i es van abraçar, i va salvar la vida. Gràcies, el meu pare era d'Acció Catalana. Per tant, era liberal, centre-esquerra, liberal, liberal-social, i no era franquista. O van condemnar a mort la FAI i el PUM.
Els anarquistes.
I l'allibera el Franco, ell que era d'Acció Catalana. Imagineu-vos com els meus nets ara poden entendre la complexitat que té la Guerra Civil Espanyola per entendre l'eix esquerra-dreta i Catalunya-Espanya. El meu pare, Indepe, d'Acció Catalana Liberal, i el condemnen a mort, els de la FAI i el PUM. Qui ho entén, això? Doncs feina tinc a explicar-ho als meus nets perquè ho entenguin. Però, bueno, va poder marxar i jo estic viu perquè es va trobar amb la mare i va tenir 5 fills més. Ja està, acabada la història.
Que no és poc, eh? Que no és poc, la història. Ens hem tirat molt enrere,
sí, perdoneu, Marc. Va, anem de cara a la feina. Perdoneu, eh?
No. És interessant, eh? Volíem... T'hem convidat per parlar de l'OPA, del Banc de Sabadell, l'OPA fallida, que, bueno, van celebrar-ho. Jo tinc entès que el dia que es va votar, que no sé si va ser el 17 del mes passat, em penso que va ser alguna cosa així.
Sí, es va celebrar.
Es va celebrar.
I a Sabadell, una gran alegria. Esclar, els que som de tota la vida del Sabadell, jo ja vaig buscar un banc que preparés tot el canvi de totes les domiciliacions i de tot per traspassar-ho aquell banc.
Per si sortia,
si tirava endavant l'OPA, jo no volia ser el banc de Bilbao que havia fet l'OPA a una família com la meva. I vaig dir, doncs, me n'aniré al Deutsche Bank.
Encara t'hi esperen, al Deutsche Bank, no?
Al Deutsche Bank, i tinc compte, em coneixen, però esclar, continuo ara. Se m'ha alliberat i ja no tinc la feina de canviar-ho tot. Perquè a la meva edat porta molta feina i la meva dona diu, no, ja estem bé on estem. Total, que com a resum, ha sigut una bona notícia l'OPA fracassada.
Per qui ha estat una bona notícia? Pels petits accionistes? Per la gent comuna que fa servir...
Jo aquí tinc moltes notes, però jo diria, com a resum, que els accionistes privats van mantenir a l'OPA una fidelitat absoluta. Tots un amor i una passió pel Banc de Sabadell. Només un 1% va estar a favor de l'OPA del Banc de Bilbao. Els empleats, un 100% contra l'OPA. El 100%. I les entitats de Sabadell, us donaré noms, ells ja ho saben, que els donaré, m'ho han permès, també van estar contra l'OPA, les entitats. Qui són els que saben més la història de l'OPA del Sabadell? O Joaquim Badia, secretari de l'Associació d'Accionistes Minoritaris, i el president de l'Associació d'Accionistes Minoritaris, que és en Jordi Casas. Aquests dos saben i van viure intensament com va anar tot.
Ja sabem com va anar tot, al final, no? Almenys tenim aquest resultat. S'ha salvat i a sobre, sense la possibilitat, o almenys tu hi confies, que no hi hagi la possibilitat que el llop torni a intentar caçar, diguem-ne, no?
Sí, jo crec que el llop, crec que ens hem pogut amagar pel bosc i no ens trobarà. Esclar, mira, tinc aquí apuntat l'estructura de l'accionariat. Els minoritaris són un 41%. Un 31% de les accions les tenen dipositades en el propi Banc de Sabadell. I un 10% a altres bancs que no són el Sabadell. Però els minoritaris són un 41%. El Bilbao, quan va fer l'oferta pública d'adquisició de les accions, va dir sí, els accionistes que van dir sí, només va ser un 1,10% del total del Banc de Sabadell. Només un 1,10% va dir que sí. Esclar, el Banc de Bilbao es va trobar totalment perdut, totalment fora de joc, perquè va dir, què cony fem?
Si no ens volen.
No ens volen, no ens volen. La gent de Sabadell i de la comarca i del Vallès i d'ara volen continuar al Banc de Sabadell.
I per què no els volen? Per què no els voleu?
Per què no els volem?
Sí, vull dir, si haguessin de triar, posar la balança, que és una qüestió sentimental, podria dir, només econòmica, és una barreja de totes dues.
Per què? Molt senzill, tots sabem, tenim dos factors, un. No us podeu imaginar que el patrimoni de casa surt d'haver tingut un 3% de les accions del banc. Aquella època. Després van passar coses que el 2006 van passar coses que van fer que quan l'acció encara estava a 9, la família vam vendre a 8, entre 8,80 i 7 i pico. Ara va baixar fins a 0,40.
Déu-n'hi-do.
Per tant, jo he fet moltes coses malament a la vida perquè no ho hi ens ha pagat tot. Aquesta és l'única qui ens ha pagat del tot, perquè la família Monràs, que érem tan addictes al banc, vam conservar tots els comptes i tot, però a les accions vam dir... Això, jo vaig dir, com que havia sigut director general, secretari general tècnic, i vaig portar Internet a Espanya, i era de president d'Activo Banc i tot plegat, vaig dir, escolta, això, sé què passarà, i per tant, venem a la nit, una mica cada dia, perquè no baixi de cop, irem fent una mica d'onada, i vendrem i sortim. Mantenim els comptes, mantenim la relació, mantenim-ho tot, però... l'acció del Sabadell, la banca ha deixat de ser la columna vertebral del sistema. Ja només serà la banca d'empreses i la banca privada. Això... La banca que se'n diu minoritària se n'anirà amb les targes de crèdit i amb l'internet se n'anirà en orris. I, per tant, les accions baixaran en picat. Aquesta la vaig encertar. A la vida, em sembla que de 10 només n'hi he encertat una, que és aquesta.
I si llavors et demano un futurible, com serà la banca del futur, que em diràs? Si la vas encertar fa 15 anys...
Ah, molt bé, la pregunta, interessant. Crec això. La banca comercial, que també se'n diu minoritària, quan la gent que tenim 70 llargs, com jo... 60, 80 o 90 ens anem morint, no tindrà sentit. Ni les targes de crèdit. Es farem amb el telèfon i ho farem tot per internet. Per tant, per què tenir tantes oficines? Només hi haurà una oficina important a Sabadell o dues a Sabadell, una no sé on, perquè només hi hauràs d'anar de tant en tant per fer alguna gestió amb un gestor bo de banca privada o de banca d'empreses, perquè les empreses sí que continuaran demanant diners. I els recolliran gràcies a la gent que tingui diners que els porti al banc. El banc tindrà uns actius, que són els crèdits, i els podrà financiar amb la gent que tindrà dipòsits allà. Per tant, el passiu fa que puguis fer crèdits. I amb el diferencial que guanyes en el passiu i el diferencial que guanyes a l'actiu, fas el compte de resultats. Això és la banca.
Així de senzill, eh? I de complicat a la vegada, també,
bueno,
no?
Bueno, potser, per mi és senzill i potser ho he complicat molt, perdoneu.
No, i ara. Llavors, però això ja ho estan fent molts bancs, no? Això de... tinc la sensació que cada cop estem reduint les oficines. Els bancs ja ho fan, això.
Perquè no? Els costos... Internet ha fet que els costos d'estructura, els costos de tenir una estructura de serveis centrals, per dir-ho d'alguna manera, així s'entén més, cada vegada queden disminuïts, perquè la informàtica ha fet que no calgui tenir tanta gent. I, per tant, amb una gent molt preparada i molt capaç i poca, ja pots gestionar tot el que és la pròpia banca. Llavors, uns serveis centrals, que potser tenies 300 persones, potser amb 50 ja n'hi ha prou.
Ara et pregunto, llavors, Dins d'aquesta manera de pensar, d'aquesta proposta, s'encaixa el fet que el BBVA volgués comprar el Sabadell, pel fet de llavors reduir les oficines i fer servir els serveis centralitzats que dius tu per controlar-ho tot, llavors?
Sí, sí, haguessin fet, de dos bancs, haguessin fet un.
I això a nivell...
Però els del Sabadell, tal com he dit, els accionistes del Sabadell van dir ni hablar de peluquín.
Escolta'm, els bancs tenen ànima? Si la gent defensa el Banc de Sabadell, per què? Perquè se'l senten seu, perquè té una manera de fer que s'adiu molt al seu pensament.
A casa ja no diré, perquè la família Monràs, esclar, érem profundament vinculats per pare i fills i tot. Però la gent de Sabadell, penseu que quan hi va haver els aiguats, el dia del 62, el 1962, jo estava a la Mola. Quan vaig sortir a la matinada, després de veure llamps i troms, vaig veure tot aigua. Vaig baixar i el meu pare, a Sant Feliu, que és on jo vivia, el meu pare, vaig dir, no hi és. Diu, no, és que ha marxat com ha pogut a Madrid a buscar diners per ajudar. I el pare va anar a Madrid, perquè era membre del Consell Superior Bancari, va poder recollir els 1.000 milions de pessetes, aquella època eren el que eren, per poder deixar a les empreses que es havien perdut perquè el riu va baixar a Terrassa, la Rambla de Gara i a Sabadell. I es van portar les empreses d'acabats i moltes empreses. Llavors les empreses van quedar i molts treballadors sense feina. I el meu pare va dir, en comptes d'estar aquí fent tonteries, me'n vaig a Madrid a buscar diners. I així el que va poder fer al tornar és poder anar deixant crèdits amb interès zero a empresaris que havien perdut perquè poguessin recuperar el treball i crear, tornar a mantenir els llocs de treball. És molt important, això.
I això fa... Com
1962.
Però que fa un pòsit, no?, diguem-ne, llavors, per la relació que vas tenir.
Això, més el valor de les accions no estaven a bolsa. Però el Banc de Sabadell guanyava molts diners. I llavors hi havia tanta gent, com que guanyava molts diners, es repartien dividendos importants. Llavors tothom volia tenir accions del banc. Llavors el que va fer el meu pare i el consell del banc va ser, escolti, si vostè vol comprar accions del banc, farem una ampliació, però si no té diners a plaç fixe, si no té dipòsits de diners aquí, no tindrà accés, perquè ho farem proporcional als diners que vostè posa, perquè gràcies als diners que vostè posi en podrem deixar. I amb la diferència del que vostè posarà i la diferència dels que deixarem de crèdit i ens quedarem, amb això podrem fer bons resultats i pagar dividendos. Esclar, com que pagaven molt dividendos, les accions del banc cada dia el valor, encara que no estava a bolsa, pujava. I tothom, quan jo era director, a Terrassa, a l'Arrabal, a la 33 i a la 16, i vaig ser també el director de Castellà i vaig ser el director a Sabadell, a la 900.
Esclar, són els números de les oficines, entenc,
sí,
això que hem dit.
Sí, Terrassa, Sabadell, Castellà. Esclar, llavors tothom em demanava accions. I llavors el que vam fer és aquesta política. Vam dir, escolti, vostè vol accions? Què posarà? 1 milió de pessetes? De pessetes, eh? Posarà 1 milió de pessetes? Doncs miri, cada milió tindrà dret, si fem l'ampliació, a 10 accions. I llavors la gent deia, ostres, doncs vaig a posar els diners, els trauré del Banco Popular o del Banco Exterior d'Espanya o del Banco Hispanoamericano i els direm a portar al Sabadell, perquè, esclar, tots els directius dèiem, si vostè ens porta diners, l'apuntarem a la llista i quan hi hagi ampliació de capital li donarem dret d'acord al que li hem dit. I això... Perquè, esclar, els accionistes voldran continuar. Llavors haurem de fer una ampliació i donar accés a nous accionistes.
Això va ser abans de sortir a borsa o el procés?
Això abans. Això estic parlant de la història del Sabadell pura.
Déu-n'hi-do.
Perdoneu, eh?
No, i ara, és molt interessant. Ens quedem sense temps per això, Marc, però, escolta'm, que potser hauries de venir un altre dia per acabar de parlar de tot plegat.
El dia que vulgueu, jo, si hem de parlar, tinc moltes coses, però, bueno, no... jo ara ja us he dit el resum. Ja sé, pel senyor Joaquim Badia, que vaig parlar ahir, el senyor Jordi Casas, que la, està absolutament... I la segona OPA no hi ha dia ni horitzó. Per tant, tothom està super i hiper content, perquè avui, avui quan arribi a casa obriré una ampolla de Moet Chandon per celebrar-ho.
Per cert, no vas anar a la festa que li van fer al... És que van rebre amb vítores i aplausos al Josep Oli o a Sant Cugat,
sí,
penso que va ser.
Sí,
quan, eh?
Sí, no hi vaig anar. Bueno, explicaria moltes raons, perquè, esclar, com accionistes, tal com he dit, som clients, però ja no som accionistes amb el 3%. Perquè quan la vam encertar, també el banc després ha tornat a anar pujant, però ha pujat ara 3,28, però a casa vam vendre...
entre 7 i 8, 8 eh?
Entre 7 i 8.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Marc, moltíssimes gràcies per la,
bueno,
per la visita.
Em teniu a la vostra disposició i visca el Banc de Sabadell, i visca Castellà del Vallès,
i visca,
visca Sant Feliu del Racó, altrament dit, Valrà.
Valrà?
Sí, okay. Sant Feliu, al segle XI, ja callaré, eh?
No, l'última, digue'm-la.
Es deia Valrà, un valum raconum. Si busqueu a la història, hi trobareu que al segle X, XI i el IX, allò era un racó a la vall, valum raconum, un racó a la vall, Valrà. I després es va dir Sant Feliu del Racó quan va començar la part... més religiosa.
Déu-n'hi-do, un pou de coneixement.
Per això la societat que té casa, com que hi havia ignorància de Barcelona, ens van deixar registrar l'empresa que es diu Valrà Finances. Perquè no ens haurien d'haver deixat registrar. No pots fer un nom. Però com que no tenia ni idea, uns ignorants... Ah, Valrà Finances, Valrà Finances.
Vinga, endavant, no?
Endavant.
Gràcies, Marc.
Gràcies. D'acord? Gràcies a vosaltres per acollir-me.
De 12 a 2:15, la redacció.
Cada divendres, a Castellà tens una cita amb la teva informació, la més propera.
La informació.
Per saber-ho tot sobre...
sobre...
societat, societat, economia, educació, política, medi ambient, successos, mobilitat, esport, cultura, humor, opinió, entrevistes, agenda. L'actual, el setmanari informatiu de Castellà del Vallès.
Del Vallès.
Cada divendres d'11 a 12 del migdia, La Carpeta de l'Avi, un programa del Casal Catalunya amb Ràdio Castellà.
Moltes gràcies per tot el que ens heu ensenyat.
Prepareu-vos per Estils i Creences, el programa estrella de l'emissora amb més de 20 temporades i 600 entrevistes úniques. Dimarts, de 9 a 10 de la nit, amb reemissió els dissabtes a la 1 del migdia, Gené Martí us guiaran continuant sobre el poble, la vida i l'actualitat. Estils i Creences, experiència radiofònica excepcional. Uneix-te a Gené Martí i viu una hora d'inspiració a Estils i Creences. Et vols mantenir al dia amb els temes més candents d'actualitat? Aleshores no et pots perdre Tal com Raja. Amb Josep Asensio com a anfitrió i el seu equip d'experts, us brindem una tertúlia apassionant cada dijous a les 8 del vespre. Des de política fins a cultura i tot el que està entremig, t'assegurem una experiència informativa i crítica com cap altra. Sintonitza i uneix-te a la conversa.
De 12 a 2:15, La Redacció. El magazín de Ràdio Castellà.
T'espero, la vida i l'esperança. Diu si pot tornar ja cap a casa. M'ho penso, que tot s'oblida, tot aquest espectacle. Esperant que riguis d'una vegada. Cansada de meravellar-me
m'estima. I si no, i si no, i si no m'estima, cagar la vida, a cagar la vida. Punyoneres amunt, don Xugorri, cantem aquí a la fresca. Amb la Coca-Cola i els mentos, Calypso fusionat amb el mento. Sempre surt la teva cara quan d'altra cosa m'alimento. Estic ferit i tu ets la medicina.
Cabamilla
groga. Ah, sí?
Sí,
ah.
Sí, va molt bé. Tomanyins.
Què?
Això, sí.
Tomanyins.
Flor de sabuquer. Sí.
Com?
Flor de sabuquer.
Rosa de maldulls.
A rosa?
De maldulls.
Maldulls.
Boles de ginebró.
Ah, exacte.
Ginebró.
Això no ho tinc jo.
Escabellosa.
No, no tens ni una, eh? No.
Camamilla.
De, això sí.
Ah,
això
ah, sí, camamilla.
Aquest, eh? Sí, la tinc.
Flor de magrana.
Aquesta no.
Magrana. Flor aquesta de magrana.
Ginesta.
Sí, és complicat.
Home, ginesta.
Què? No, aquesta no.
Bueno,
esta...
deixa'm saludar,
és complicat,
Carlos,
això, eh?
Deixa'm saludar el Rafomet, que tenim al sí, telèfon. Rafa, què tal? Bon dia.
Bon dia. Jo no hi poso res a tot això que està dient aquesta senyora, que ho sapigueu.
Ni una és ni una, no em poses ni una d'aquestes.
Vaja, per lo que he sentit, diria que no, que cap. Vull dir, ni flor de ginebró, ni ginesta, ni... No.
Camomilla, no, no. Poc.
Camomilla sí, camomilla sí, que em poso una mica.
Bueno, anava a dir, no sé si s'ha deixat una superimportant.
Però bueno, escolta'm...
Bueno, anem a dir...
Rafa, perdona, però, o sigui, això existeix, tot això que estava dient aquesta senyora existeix, no és perquè...
Sí, home, sí, no, treu el cap de la finestra i en lloc de mirar cap al carrer Major busco una finestra i miri cap a l'altra banda i més o menys veuràs tot això. Una altra cosa és que ho identifiquis,
però
que hi és i és.
Bueno, per això esteu vosaltres per identificar-ho i barrejar-ho tot. I fins aquí puc llegir perquè no tinc més idea de com es fa una ratafia. En qualsevol cas, estem parlant amb el Rafa Humet, organitzador del concurs de ratafia de Cal Estevet i el Centre Excursionista Castellà, 7a edició, que avui s'entreguen els premis a les 8 al Centre Excursionista. És així, oi, Rafa?
Exacte. Bueno, abans de fer els premis, diguem-ne, el jurat delibera fa el tas de ratafies que encara hem de recollir, per tant, no sé quantes en tindrem. Habitualment hi ha una quinzena, aproximadament... parella amunt, un parell abans, segons l'any, i llavors el jurat fa el tas, delibera allà mateix i es fa l'entrega de premis al final. Sí.
Dos premis per això que hi ha, no? Hi ha l'estavet de...
Sí, l'estavet d'or i l'estavet de plata, a primera i a la segona rotafia valorades pel jurat.
Però i això és una cosa tangible, física, aquest estavet? És, o...
No, no, l'estavet és una... Diguem, al final som un col·lectiu de tres persones que vam decidir fer uns premis així i llavors... Bueno, com que veníem d'entitats diferents, etcètera, etcètera, ens hem decidit constituir-nos com el col·lectiu L'Estavet, que és una cosa que no existeix, però que ja està, però que és castellarenca, no? Ja en tenim ara el nou model, la versió 2020 allà a la plaça del Calissó, i abans teníem de, que la decapitessin o la fotessin en un contenidor, ens teníem la versió tota la vida en aquella mini rotonda que hi havia, davant de la Rabassada, que és el mateix lloc, diguem-ne, i ja està, vull dir que no és un nom castellarenc.
Ja, però per això et dic que si hi havia com una mena de trofeu que fos un petit allò, saps, allò de...
No, el que fem és una entrega de premis i d'obsequis de totes les entitats patrocinadores i que, per cert, aprofito per agrair molt al comerç castellà i a la restauració de Castellà del Vallès, diguem-ne, al comerç local, el de veritat, la seva implicació aquí, perquè doncs, des de Cal Sants, Cal Parera, ara em diré, no me'n vull deixar cap, perquè no tinc el llistat aquí al davant, doncs el Calissó, el Sallaret, és a dir, tenim un munt de botigues i comerços i bars d'aquí castellà doncs, que col·laboren amb aquests premis, i llavors doncs això, que l'Estavet d'Or i l'Estavet de Plata s'enduen un lot de productes de comerços i de restaurants de castellà, de castellà, i algunes ampolles de ratafia que les marques comercials ens donen també per l'entrega de premis.
Entenc que 7 edicions és sinònim d'èxit i no un d'addicció a la ratafia.
Bueno, un cop el Kepa Junquera, no sé si el recordeu, és un músic un acordionista basc, amb un concert que va anar, una cosa d'aquelles que em va quedar molt, no? Ell deia que els festivals, i en general tots aquests certàmens literaris i culturals, etcètera, si passa 7 edicions les duren per inèrcia, saps? Oh. Perquè fas les 3-4 primeres amb allò, amb tota l'il·lusió i tota l'emoció, etcètera. Bueno, 2 o 3 més les aguantes, però si després ja no hi ha il·lusió, de la 7a no es passa, no? Per tant, jo crec que si l'any que ve celebrem la 8a, doncs és senyal de que ja comencem a la cosa estar una mica consolidada. Llavors, però almenys aquest és l'any de crisi, deixem-ho així, estem molt contents d'haver arribat.
Però hi ha il·lusió encara aquest any o no?
Sí, molta, no? molta. Ja està, sí. De fet, aquest certamen es caracteritza per una mala organització de ferro, no? Que és sempre el grup on fa propòsit d'esmena i diem, no, aquest any sí, anirem bé amb l'organització, etcètera. Tot va bé fins que un mes abans, diguem-ne, que la cosa ja fluixa, i ara m'acabaven d'arribar els últims whatsapps d'algú que deia repassem per veure si tenim tot per aquest vespre. Però cada any funciona, vull dir que és una mala fórmula de ferro que funciona molt bé. Bé, avui... No tot sé... estarà a punt allès i tot quedarà molt bé.
No sé si el tret de sortida va ser el 20 d'octubre, penso. Quins són els requisits per poder participar, Rafa?
El que ha de ser, doncs, és l'elaboració d'una ratafia casolana i elaborada amb els ingredients recollits amb el més o menys en el que nosaltres anomenem el gran castellà, no? Que allà va més enllà de l'estricte terme municipal legal i que va això, des de dalt de la Mola fins al Serrat del Vent, no? De llevant a ponent a llevant. I llavors, doncs, des del Colobrers, el pont de Colobrers cap al sud, fins al Pic del Vent cap al nord, no? És aquesta zona, doncs, que la gent de castellà ens movem habitualment quan sortim una mica fora de termes, no? Si Campedró teòricament és de Sentmenat o Puig de la Creu, aquestes coses ens és igual, no? Per nosaltres allò també és el terme de castellà, que és el teu terme quan et mors, no? Amb allò de que la Mola formalment formi part de Mata de Pere. Bueno, formalment, però la Mola és castellarenca i prou i punt. No,
no hi ha més.
Escolta, llavors han de... Clar, ratafia aquesta, que quan han de portar per això? Que hem d'anar amb l'ampolla o com ha d'anar això?
No, el que demanem és una ampolla, una mesura d'un patricó. Que
un, patric,
és
un patricó? Això del Club Super 3, em
sembla. Aquest petrinat està malament. No ho entenc. La Nets me'l va donar amb les Petri indicacions exactes.
Aquest era el Petri, que tenia un patricor, suposo.
El patricor és una mesura de... Una unitat de mesura tradicional catalana que ha caigut en desús i que més o menys ha caigut en desús pel sistema internacional, aquest de mesura, però no perquè no estigués bé, i que més o menys equival a un quart de litre. Llavors ens va fer gràcia perquè, com que sempre moltes de les receptes que es troben, doncs estan amb unitats de mesura de principis de segle XX o de finals del XIX, doncs ens va fer gràcia posar aquesta unitat de mesura, però més o menys és una ampolla de quart de litre, i tanquem el romanticisme, la majoria són aquestes que venen als xinos, val?
Ostres, com hem passat del Petri a...
Sí. Bueno, ja està, la vida és així, el món és així, la nostra societat és així, ja està, perquè enganyar-nos, no? Doncs més o menys una unitat d'un quart de litre, que ha d'anar acompanyada d'un doncs, sobre amb el nom i el contacte de la persona que presenta aquella ratafia. Perquè, evidentment, el concurs és una cosa seriosa i el jurat no tindrà mai cap mena de favoritisme. És una dada molt objectiva.
Com és de gustar una ratafia? És a dir, hi ha alguna mena de litúrgia? Saps el protocol aquell, com per exemple es fa amb els vins, no? Que l'has de...
Sí, de fet és el mateix, I es fan tallers de degustació de ratafia. És a dir, el primer, doncs, el que comproves és el color, perquè evidentment... L'ingredient principal d'una ratafia són les nous verdes, val? Que és el que donen la nogalina, no? Que és el que dona el color tan característic, aquest color marró fos, no? Que és el tint de les nanous, que és el que s'utilitza en la indústria del moble, per exemple, no? I per tant, el color és una part principal, i a partir d'aquí el que es busca doncs, és la persistència en boca, és a dir, si és una ratafia que fot una castanya forta però molt curta de gust, o si és una ratafia que, passat el primer castany inicial, doncs va deixant matisos i vas trobant tot aquest regust floral, no? I d'herbes al darrere, i per tant, quan més matisos hi trobes, doncs més bona és una ratafia.
Uh-huh. Tu tens alguna preferència, per cert?
Sí, tothom, no? Tothom té els seus gustos. A mi m'agraden poc florals i més contundents. M'agraden fortes de nou, per exemple. Per tant, m'agraden les ratafies molt més fosques i més fortes en aquest aspecte. Qui... Però això va molt a gustos.
Qui forma part del jurat?
No, és gent de Castellà, doncs, qui té una certa tradició, pel que sigui, o que formen part, no? I hem, també, doncs, ha portat amb... Diguem, gent d'entitats que col·laboren, com Vilabarraques, etcètera, etcètera. Ara quedaré fatal, perquè no tinc els noms apuntats aquí, en deixaré algú, però que vosaltres podeu conèixer aquí la ràdio, ens té la Clara Simó, que si no m'equivoco és col·laboradora vostra, no?
Sí. I
és Influmierder, com ella s'autoanomena d'Instagram,
sí.
Tenim la presidenta de l'arxiu del Centre d'Estudis Castellarencs, tenim algú que ens ve de Vilabarraques, tenim... a la presidenta del Centre Excursionista de Castellà, és a dir, tenim 6 o 7 persones doncs, que molt amablement venen a formar part d'aquest jurat. No? I també que val dir-ho que tenim el Josep Ramon Rocabert, que és un dels propietaris del Celleret de Castellà. Aleshores, això que us deia, no? És també bastant divertit. El jurat forma part de l'espectacle perquè, diguem-ne, que a mesura que van tastant ratafies, doncs els hi va fent més gràcia tot, no? I llavors, doncs, bueno, també és com molt divertit veure l'esforç que han de fer per poder acabar el concurs en condicions, perquè, clar, 15 ratafies sembla que no, però si no et moderes molt amb el tas de cadascuna i tens gaires dubtes, doncs, bueno, això no és una ratafia.
Perquè quants graus té d'alcohol, diguem-ne?
Aquesta és una molt bona pregunta que tampoc té una resposta massa fàcil. La ratafia, bàsicament, s'elabora a partir de dues bases, no? La fàcil, diguem-ne, és a partir d'anís. I, per tant, doncs, la graduació que tingui l'anís de 20 a 30 anys i pico, doncs aquesta és la graduació, i diria que aquestes són les fluixes, no? Llavors, l'elaboració més tradicional de la ratafia, però també més complicada perquè tens molt més risc d'errada i que quedi fatal, doncs és a partir d'aiguardent, d'esprit de vida, de l'alcohol, no? Llavors, aquest alcohol el rebaixes, segons el gust, amb aigua i sucre, no? Amb un almíbar.
Uh-huh.
Llavors, en funció de l'almíbar amb el qual rebaixis aquest alcohol, doncs tindrà més o menys graduació. Clar, a mi m'agrada elaborar ratafies bastant contundents, no? Que sigui de tastar-ne una miqueta i que rondin els 40 graus, no? Que per tant ja és una ratafia molt, molt, molt forta d'alcohol. Però, per tant, això, hi ha variacions de ratafia. I aquest també és una dels gustos que troba el jurat, no? O sigui, una de les coses que valora el jurat sobre la contundència alcohòlica d'una ratafia.
Déu-n'hi-do. No tothom és capaç de fer aquest tast, perquè amb aquestes graduacions és el que dius, que després de tastar 15, igual acabes, bueno, no saps on està el nord.
Sí, per això és important, doncs, els acompanyem de molta aigua i evidentment, doncs, tasten molt poquet, no? Perquè és... El plantejament del concurs i el nostre plantejament del consum d'alcohol i de ratafia és que això és una qüestió molt festiva, molt moderada i molt ocasional, no?
Mm-hmm.
Per tant, no es tracta de fomentar aquí
no.
Que la gent agafi malobert, sinó de dir, escolta, en dies molt assenyalats, més que el consum, nosaltres el que promovem és la elaboració, no? En tota la filosofia que això porta al darrere i que aquest àudio tan bo que heu posat al principi i radia, no? És a dir, al final el que fas és una tradició culinària. No deixa de ser gaire diferent d'elaborar uns canelons de Nadal o elaborar uns panellets per la castanyada, no? Per Halloween.
Uh-huh.
Escolta, al final és una tradició i la tradició doncs, té una derivada culinària i la ratafia és una elaboració culinària pura i dura, no? Que ja des d'aquesta molt bàsica que us deia al principi, agafes anís i tires 3 anous verdes trencades per litre, aproximadament, i llavors hi aboques totes les herbes aromàtiques que tinguis al teu voltant, no? Perquè no hi ha una única recepta de ratafia, sinó que ve a dir que una ratafia elaborada a Castellà del Vallès mai hauria de ser igual que una ratafia elaborada a Camprodon o que una ratafia elaborada doncs, als Ports de Beseit, no? Perquè sí que les plantes són semblants, però no són les mateixes. I ja està. tracta de que busquis el que tens al voltant.
Molt bé, doncs aquesta cerca de la gent que ha fet del que té al voltant avui es barrejarà, diguem-ne, amb les ampolles aquestes i amb els, com era això, el Petri? Sí, el Petricó?
Petricó.
Amb el Petricó i després els estòmacs del jurat, també. Escolta'm, doncs, Rafa, escolta'm, molt d'èxit per aquesta tarda i Petri adeu, et diria.
Moltes gràcies i Petri fax traumàtics.
Adeu. Gràcies, gràcies. Que xulo, eh? T'agrada, Carlos, la ratafia o...?
Sí.
Sí?
Sí.
Bueno, és que com totes tenen un gust diferent, saps? Tampoc és, pot ser més d'una, de l'altra...
Jo... Si em donen coses per menjar i beure gratis...
Sempre,
jo...
no? Ahí ets.
Jo sí,
trobaran.
Sempre.
Allà t'hi trobaran, eh?
Però, bueno, no, és gratis pel jurat.
Bueno, sí, clar,
suposo,
clar.
Suposo, no? Mala. Això no l'hem preguntat. Si vaig jo ara per catar-les... Cata.
Tu segur que pots venir a una pregunta allà, Carlos. Sí, sí, el Centre Excursionista de Castellà. Ho deixem aquí, que ens donen la 2:15. Que tingueu molt bona setmana. I molt bon cap de setmana. Vinga, adéu.
A vostès des de casa seva, gràcies. Tanquem la perdeta. Bon cap de setmana.
De 12 a 2:15, el magazín de Ràdio Castellà. La redacció.